village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Hola. Malcom Montero, bon dia. Es va fer... Uah, 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 uah.
I espera, eh?
Sí, no, ja, ja. Espera, espera.
La ja, setmana... ja ho tens que ja vaig, això, no?
La setmana, nano.
Va, el Santi està obligat, però jo li deia abans que jo no sé si el miraré, aquest partit.
No, el de demà no, eh?
No.
Quin partit?
No hi ha cap partit. Ja. Què és el Bernabéu? No?
Bueno, pues això, anar...
Avui... Anar pitjor, eh?
Sí, pot anar pitjor, tot pot anar pitjor, perquè, a més a més, el personatge que us portarem avui és...
No, té, no té res a veure amb francesos, no?
No, no, no. Amb... No, francesos, no. No. Però primer anem a... Sí, anem a passar... A veure...
Què?
Si ja sabem com acabarà, per què preocupar-se? O sigui, francesos... Anava, és que sóc tan idiota que anava a dir... No, espera primer els alemanys, els bavaresos, sí. però és igual.
És igual.
És igual.
Bueno, per cert, que tinc un parell de llibres més, per regalar.
Ah, molt bé.
Dels més execrables que mai. Què heu de fer per aconseguir llibre, el llibre nou, que per aquest Sant Jordi és ideal, dels execrables, més execrables que mai, amb execrables premium, alguns que no sonen ni sonaran mai a la ràdio, ja, que són exclusius. Heu d'entrar ara mateix a Twitter i contestar el tuit que acabem de penjar. Però, què heu de fer? Penjar una foto, això és per oients només... Premium. Penjar una foto amb els altres exemplars de llibres dels exagrables.
Amb tots, no, o sigui, amb si a... algun.
Amb un. Amb va, fem-ho
sí,
amb un.
No, home, no,
amb si tots, teniu no. algun llibre dels exagrables,
també
feu
pots
foto...
a internet, imprimir no. la coberta i fer veure que és un de veritat.
Però no, amb intel·ligència de... artificial.
Sí, amb intel·ligència artificial. S'ha de veure la mà, s'ha de veure alguna cosa de casa, que puguem detectar que és vostra. Ho pengeu ara mateix i podeu guanyar l'últim llibre dels exagrables. Vinga, va.
Bueno, i el que dèiem que... És possible que en algun moment hem d'animar el PSG.
Això, no, 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 això és terrible. Això és terrible. No, no,
això pot passar.
Però bueno, jo em plantejaria aquí animar,
No, no, és que seria...
Bueno,
és la decisió de Sofia,
Sí, sí, sí. sí.
Però avui el personatge que fem és un exemple de que tot pot anar pitjor. Sí. Encara que et vagin molt bé les coses.
Sí, sí,
per tant, tingueu fe.
Sí, que potser és com el Madrid.
Sí, no, sí. No, aquest res... tio era el Madrid. El tio que farem ara era el Real Madrid i va acabar molt malament,
Sí, però jo abans de res...
Encara hi ha opcions.
Hem de ser agraïts, Xavi, a RAC1, perquè ens han convidat, ens han insistit molt perquè anem el dia Sant Jordi al Palau Robert, però no ens deixa l'agenda de signatures. Però gràcies, Gràcies.
Sí, així no ens cau el tant de la sort. Com està el Martí? Que he sentit a...
El Martí?
Sí.
Bueno, ja ha dit que...
Ha dit que aquest any no el pillen amb el tandal que hi entra, no?
Ell no hi serà el dia de Sant Jordi, o sigui que ja s'ho menjarà l'usat.
Quin dia aquell més gran.
Oi, oi. Extraordinari.
Quan tots érem una família. Vinga, seguim.
Va. Sí. Avui de qui parlem, doncs?
Avui parlarem... Primer de dir que si volen una de les signatures, signarem a...
Ah, sí.
A Canaletes.
A Canaletes.
De 11 a 12. De 11 a 12. Canaletes! Precisament a Canaletes.
Sí, a
l'estand del diari ara. Després aquí baix, a... Aquí,
a sota la ràdio.
A sota la ràdio.
Vale.
De 12 a 1.
Amb el Bernat.
Que és la Mas Bernat. I després a la tarda estarem pel Passeig de Gràcia, no sé on. Però...
Bueno, escolta, quan tinguem la llista ja ho pengem.
Sí,
a les xarxes,
ja us ho passarem, sí. Vale. Bé, vinga, avui parlarem d'un home... que ho va ser tot, o sigui, el màxim exponent de la victòria a l'últim terç del segle passat. Una figura descomunal del món de l'esport. No estem parlant del Real Madrid, Va batre tots els rècords possibles, i no estem parlant del Real Madrid. Des de la seva època de jugador universitari, fins que va arribar a professional, on va seguir rebentant rècords. Sempre va voler ser el millor i ho va aconseguir, però volia més. I si en un diccionari es busca la definició de la paraula ambició... hauria de sortir la seva foto al costat. Era el millor esportista del moment al món, un ídol de masses, però volia més i més i més, i va voler convertir-se en una estrella a la televisió i al cinema, però una persona horrible, un egoista que es va creure per sobre del bé i del mal, que va maltractar el seu entorn, un abusador, un assassí i un personatge espantós que no podia admetre, no ser el centre d'atenció. Un psicòpata amb totes les lletres, que a més va ser un traïdor a totes les causes a les que podia col·laborar per millorar la vida de la seva gent. Un negre que en un moment de lluita racial va donar l'esquena a la seva raça i que volia ser blanc i obviar tot el que passava al seu voltant. No tenia més causa que la seva. I així li va anar. Nenes i nens, que ens escolteu, no sigueu mai com el nostre personatge d'avui. Un home que ho tenia tot, però que volia més, i per egoista i mala persona va acabar fatal i fent molt de mal. Òbviament estem parlant de Oriental, que sembla un xampú de L'Oreal, Oriental de L'Oreal, Oriental James Simpson, conegut per tot el món com l'infame O.J. Simpson.
Hombre! Jo ja hi comptava, amb aquesta.
Sí, estava cantadíssima.
Aquesta estava cantada. S'ha de dir que avui les músiques les ha posat el Santi, sí. Perquè jo pensava, aquesta segur que hi ha molts raps, perquè a més O.J. és una rima molt agraïda. O.J., DJ, make my day,
això
no
ja
way.
Això ja ho saps, perquè tu ets un gran raper en anglès, sobretot.
Jo, sobretot, bueno, faig ahir un freestyle en anglès. Bueno, ja anirà millorant la música. O.J. neix a Rodessa, Louisiana. És a dir, neix a l'Amèrica profunda, on el racisme és més intens. Com molta gent d'aquella zona, la família es trasllada a Califòrnia i marxa a viure a San Francisco, pensant que allà la cosa seria diferent, però es troben que la cosa no canvia gaire. I què fa? La família s'instal·la a un gueto. En aquest cas, el gueto es diu Potrero Hill. Very dangerous. El barri eren uns barracons de marines reprofitats, i allà...
Els que estaven reprofitats eren els barracons,
no
els marines.
I allà amb els col·legues es converteixen en un quinqui de manual. Si no hagués jugat bé al futbol, seria una mena vaquilla, el torete...
Sí.
Estem parlant d'aquest perfil, però allà, eh? Però la diferència que ell era molt raro que es fiqués en problemes. Ell els creava i palmava amb els col·legues. Aquest tio era tan simpàtic que els col·legues després li perdonaven tot. No? Aquesta gent que té aquesta sort, que tot li surt bé. Un acostant a la seva vida fins al final. Creix a Potrero, en una família monoparental, criat per la seva mare Eunice, que després ja explicarem per què. Però això explica moltes coses del seu caràcter. Eh?
Sí. A la high school, a l'institut, a l'INTI, no és, evidentment, un bon estudiant, però com ho peta al camp de futbol, aconsegueix una beca per anar a la Universitat del Sud de Califòrnia, a l'USC, que tenen un dels millors equips de futbol americà que són els Trojans. Tampoc és que sigui bon amic en aquells anys d'adolescència, si amb els col·legues del barri els fotia el lius i a la policia els apallissava els seus col·legues i sempre sortia, i després ningú li retreia res. En l'institut li treu la nòvia al seu millor amic.
Hosti.
Sí, el seu millor amic havia quedat amb Margaret, que era la noia més popular per anar al ball... Això era la fan, allò del...
El ball de final de curs.
El ball de final de curs, sí, el prom.
Sí.
El prom, i ell li diu, la pots anar a buscar tu que tens cotxe, o roba un.
Uix.
I aleshores ell la va buscar i es lia amb ell.
Ja l'has vist prou.
Però, i aleshores l'amic s'enfada amb ell. No.
Ah, no, eh?
No, l'amic segueix sent col·legi perquè O.J. és tan simpàtic i, a més, és l'estrella i és el tio més cool de l'institut, que és això. Aleshores, evidentment, ell es casa amb Margaret abans d'entrar a la universitat, eh? I quan entra a la universitat, porta 5 mesos casats amb Margaret.
Que fort.
I el rector de la universitat ho celebra dient que hem fitxat no només un gran jugador, si fos casar, us diria, un gran barcelonista, però no només un gran jugador, sinó a un ciutadà exemplar. Ho va clavar el magnífic
rector. Sí, sí, sí.
El tema del gran jugador sí que tenia raó, eh? Cada partit d'O.J. amb els Trojans era un espectacle. El seu zènit arriba a la final universitària disputada al Memorial Coliseum de Los Angeles, on es van fer els Jocs Olímpics del 94. Mm-hmm. Un estadi gairebé de 70-80.000 persones. Ple a vessar. El juguen la Universitat del Sud de Califòrnia i UCLA, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, que és el derbi dels derbis dels clàssics del futbol universitari. Allà fa una de les jugades, en aquella final, unes jugades de la història. Si tu als Estats Units dius The Run, la carrera...
Sí.
Tothom diu, home, clar!
Tothom sap a què et refereixes. És el gol de Maradona, és el gol de Messi al Getafe, és la jugada
legendària.
Però la diferència és que ell fa una carrera, una cursa de 80 iardes per guanyar el partit d'una final en un clàssic. És a dir, com si demà... No, demà. No, si un dia juguem la final de la Copa...
Final de la Champions contra el Madrid...
Lamine Yamal amb empat, agafa la pilota a la seva àrea...
Sí, sí.
I fot el gol
de la victòria
en aquell moment. O sigui, és la jugada que el porta a la superfama.
És un tio que és una superestrella.
Sí. Una superestrella i encara no és professional.
Sí, sí. I a més, a la universitat, ell és la gran estrella de la universitat. Tots els estudiants blancs, en la seva immensa majoria, li demanen autògrafs, picant de mans, i ell pues, no s'adona molt del que passa fora de la universitat. Però al barri del costat, Watts, hi havia hagut fa pocs...
La Universitat de Califòrnia, de Los Angeles, separa la part benestant, guai, de la part xunga que comença amb el barri de Woods.
I a partir d'allà, ell res. Allò no sap què passa.
No, hi ha hagut uns disturbis violentíssims en el que la policia i la Guàrdia Nacional, que són cossos exclusivament formats en aquell moment per persones blanques, van entrar al barri amb tancs i baionetes calades. Les pallisses als negres per part de la policia, que estava dirigida per un ex-membre del Ku Klux Klan, anomenat Bill Parker, eren constants. Ai, tot allò... No, això no va res, això a mi que em dius... es considerava un blanc més i feia feliç... vull dir, és racista jo, però si conec a O.J. Simpson...
Clar, sobretot blanc, els amics que tenia blanc, blanc
com vols que jo sigui racista?
Era la justificació.
És el tinc una germana, tinc una mare...
Com vaig a ser masclista si tinc mare?
Si el meu amic és O.J. Simpson.
Si jo, quan passa per la universitat O.J. Simpson, xoco de mans amb ell.
Clar, com he de ser racista.
Però ell era una mica com Michael Jordan quan va dir això de que els negres també han de comprar bambes, no sé què.
Els blancs també compren bambes.
Els blancs també compren
bambes.
Sí, sí.
Ell volia ser blanc i sentia com un blanc perquè estava en un entorn de blancs. A base d'adular-lo i fer-li la pilota, el van treure de la seva comunitat perquè ell era el prestigi, però més aviat era la mascota d'una universitat elitista de blanc. Però és que tot això passava mentre, en un context, perquè ens entenguin els oients, mentre Cassius Clay es negava a anar a Vietnam, dient que a cap vietnamita li havia dit nigger. Bill Russell, el pivot dels Boston Celtics, participava en accions cíviques. John Carlos i Tommy Smith als Jocs Olímpics de Mèxic 68.
Punyanal
i els fan fora del Comitè Olímpic i de l'esport. Karim Abdul-Jabbar també es nega a anar amb la selecció.
Si tothom ho estava fent a través de l'esport.
Tothom ho estava fent a través de l'esport perquè estaven conscienciats en la seva comunitat.
Menys
O.J. Simpson. Ell declara, declaracions textuals seves, no estic massa familiaritzat amb la situació política. No vull involucrar-me, només sóc un esportista.
Clàssic.
Un esportista genial, eh?
Però no ho són, això. Aquest estiu, això ho he dit moltes vegades, eh?
Sí.
Esport no és política, eh?
No.
Un esportista genial que bat el 1968 el rècord de iardes corregudes en un torneig universitari. I aquell dia, amb tot això que està passant de Tommy Smith, John Carlos, Karim Abdul-Jabbar, Cassius Clay, ell es fa, va a la Casa Blanca i es fotografia amb Nixon. És el tio Tom perfecte, el negre bo. En aquells moments també assassinen a Martin Luther King i a Robert Kennedy i ell no fa cap declaració al respecte. És més, quan li donen el trofeu Heisman, el millor jugador universitari a l'any, el presentador és Bob Hope a la cerimònia, que es passa la cerimònia fent acudits racistes tota la vetllada davant seu i ell somrient. Quan li donen el premi, es veu en una imatge, ell és l'únic negre que hi ha a la sala, en tota la resta de gent era blanca. Un dia va anar a un acte de la comunitat negra i va dir que es va estranyar d'estar sentat en un restaurant elegant amb tants negres. Ell era negre, però s'havia oblidat que era negre.
Sí. Bueno, comença, en aquest moment comença a veure el seu salt al món professional i comença a ser un objecte publicitari de primer ordre. Marques de blancs que els negres no podrien adquirir mai, no? Chevrolet, per exemple, el fitxen els Buffalo Bills el 28 de gener del 69. Però penseu que Buffalo és Sibèria.
I clar, quan veieu aquelles imatges dels partits de la NFL que cau neu...
Sí.
Buffalo. És Buffalo.
Ell és el jugador millor pagat de l'equip en una ciutat industrial i obrera que està molt lluny d'aquest glamour que és de Califòrnia. I ell és molt mal rebut pels companys. John Roach, el pitjor entrenador que ha tingut, el fa jugar de receiver i a l'inici de la seva carrera i és un fracàs perquè no era el seu lloc. Dos anys molt dolents. Fins que arriba el gran Joe Saban. Al 73 li canvia la posició i comença l'espectacle. Les capacitats atlètiques d'aquest tio són brutals. Corre més ràpid, ell de costat, que la majoria dels jugadors professionals en línia recta.
Feia carreres al cronometre. Ell corrents sobre la línia de costat i els altres a la mateixa distància en línia recta.
Increïble.
I ell corria més. Era un superatleta. Superatleta.
Sí, de fet, com deia el Santi, aquell any, l'any 73, bat el rècord de Jim Brown de iardes corregudes. Eren 1.863 i ell ho deixa en 2.008. O sigui, hi ha una bona diferència. Superant per primer cop la barrera del 2.000. Tot l'equip, o sigui, la resta de l'equip, junt, havia fet 3.000 i pico.
Déu meu.
I ell va fer 2.000 i tot l'equip 3.000.
En el partit en què ho bat, al camp dels New York Nets, el públic...
Jets, perdona. Si és al camp dels New York Nets, hauria de córrer molt.
Dels Jets, el públic l'anima, òbviament, tots blancs, i tots volen ser O.J. I aquí neix un lema molt famós, que és Go, O.J., go! Anys després, això es fa servir a la famosa persecució d'aquesta en cotxe als Estats Units de Go, O.J., go!
Imagina't que tu ets un... Jugues al Madrid i vas al Camp Nou, o al revés, i estàs a punt de batre el rècord històric de gols i aconsegueixes que l'afició rival t'animi perquè batis el rècord. Això és el que va fer, aconseguir O.J. O.J. era un ídol...
Era un Ronaldinho.
Era una bèstia a part que ningú es podia imaginar. Els aficionats dels Jets cridant Go, O.J., go, perquè superés el rècord de llardes. És una estrella absoluta. Però ell diu que necessito més reconeixement i que això no és suficient. Ell juga a Buffalo, però en realitat viu a Bel Air, a Los Angeles. Festes, moltes dones, sempre blanques, models. És aleshores quan fa el mític anunci de Hertz, els cotxes de lloguer, que és un anunci famosíssim als Estats Units, que és el que ell arriba tard a un aeroport i ha de llogar un cotxe, i Hertz volia donar la imatge de que el teu cotxe sempre està disponible per llogar. I ell corre per l'aeroport saltant carritos, evitant a iaies, i tothom...
Tot
l'aeroport comença Go, O.J., go! ¿Vale? Això sentirem a parlar. En entrevistes, ell admet en aquella època, jo mai penso que sóc negre. Pateix el que es coneix com daltonisme racial. Ell diu, em van intentar posar el moviment negre a la universitat i això no és bo. A Tommy Smith i a John Carlos no els va anar bé. Cada un ha de representar la seva causa. Si jo representés una causa, seria únicament la de O.J. Va dir quan el van anomenar Man of the 70s. Man of the 70s per la revista Time. En aquella època és quan comença a alternar amb gent com altre escarós, com Bill Cosby, altre que es creia estar per sobre dels colors, i amb advocats famosos i estrelles com, que també sortiran després, com Robert Kardashian, el pare de les Kardashian, o Bob Safiro, els advocats de les estrelles de Hollywood. Clarament, Buffalo se li havia quedat petit. I el futbol americà també. Jo vaig venir a menjar-me el món, va dir, i deixa el futbol i fa el salt al cinema.
No vol ser una estrella de futbol, vol ser una llegenda també de qualsevol altra.
De la cultura.
Exacte.
Aquesta música és...
Ah.
El Colosso en Llamas.
Colosso en Llamas.
John Williams, que bo.
Oi.
No, de fet, això que dèiem, l'any 79 es retira del futbol. I se'n va viure una mansió a Brentwood, que és un barri on no importa el color perquè tothom és ric.
Sí, és igual.
Sí, aquí som racistes. No, aquí és milionari.
La milla d'oro de Marbella. Que tengo un vecino moro. No, no.
És igual, home.
Coño, saudí y tiene millones de dólares.
Allà desatén a la seva dona perquè està de farra tot el dia. Ell, no la dona.
Òbviament.
Ell es lia amb totes les models i actrius que pot perquè ja ha fet el pas del... al cinema. Surt a Capricornio, el Colosso en Llamas, que estem sentint, Agarra-lo com puedas, Aterriza com puedas, però un dia la seva filla que petita, que tenia 23 mesos, s'ofega a la piscina de casa.
Hosti.
Quan ell no hi era. Margaret, farta, demana el divorci després de que ell, que estava tot el dia de farra i passant de tot, li fotés la culpa de la
no l'estaves vigilant.
Exacte.
No? Ja, no, ell li diu això. Mentrestant, aquest tenia aquesta vida de luxe a Los Angeles, a Los Angeles dels negres passen coses. A la comunitat negra es revolta davant un cas tremendo que va sacsejar a tots els Estats Units. L'assassinat d'Eula Love, una dona a la que la policia abat amb 8 trets quan l'anaven a desahuciar perquè devia $22 de la factura del gas. Va la policia a fer-la fora de casa.
El desnonament aquest.
Ella es queixa del desnonament.
Sí, sí.
I portava a la mà un pot de lleixiu o de detergent. La policia es pensa que aquesta dona, que era una dona gran...
Estava armada.
Ai. I li foten, la fregeixen amb 8 tirs. Evidentment, revoltes als barris, l'ambient es caldeja. Segons els seus amics de l'època, expliquen. O.J. coneixia tot el que passava a l'alta societat blanca, però ignorava la realitat dels negres. Afegim això que ell, amb les dones, sempre havia tingut una relació molt complicada, molt gelosa, molt, molt difícil. Era molt gelós i estava traumatitzat pel gran secret que intentava amagar de la seva vida. seu pare era homosexual.
Era el gran secret que el torturava, diguem.
Per això només el va criar la seva mare Yunis. I ell, quan era petit i anava a casa del seu pare a veure de tant en quant, sempre se'l trobava amb senyors amb bata de seda allà a casa seva. I ell allà va,
un trauma,
va tenir un trauma que mai va resoldre.
Sí, però un dia de farra, com deien que un dia va estar tot el dia de farra, el Daisy Club es queda penjat d'una cambrera espectacular. Ella té 18 anys i es diu Nicole Brown. Ell l'assetja, ell és una estrella i pues, què fa? Omplir-la de regals. A la primera cita, quan estan liant el cotxe, ell li trenca els jeans amb una semiviolació. No sé, a canvi, com a ser una mica culpable, li regala un cotxe i
mare
un pis.
Mare Déu, senyor.
Clar, ara diríem això, aquí hi havia red flags.
Home, no? Red flags, no? Hi havia una violació, o sigui, ja, directament.
Però acaben casant-se i vivint a Rockingham, a una cerimònia plena de famosos i policies.
Sí, perquè ell sempre va tenir molt de compte en tractar molt bé a la policia.
Ah,
sí, perquè era el famós simpàtic que es feia fotos, anava feia a les festes de la policia amb els fills de la policia,
ah,
i això explicarà això, moltes coses.
Jo crec que el que li queda del gueto és això. Compte amb la policia, que és important tenir amics a la policia.
Exacte.
La vida sembla que no li pot anar millor. Porta la torxa dels Jocs Olímpics de L.A., entra al Hall of Fame, només jugar a golf fent trampes, per cert, però com que era OJ, tothom li deia les gràcies, i Nicole, que és aquesta noia...
L'amant.
L'amant.
La dona.
Ara ja era la seva dona.
S'ha fet dona, es queda prenyada i ja li deixa de fer gràcia aquesta noia i comença a insultar-la i a anomenar-la en privat, en públic, Fat Pig. Porca gorda.
Sí, porca gorda, directament.
Sí, però està embarassada, eh?
No, clar, per això.
I també comença a colpejar-la.
Mare de Déu.
Ell és molt infidel. Segons el seu amic Robert Kardashian, deixava molt que desitjar com a marit. Es creia amb dret a tot. Si això ho diu un amic.
Clar. Sí.
Les trucades de Nicole al telèfon d'emergències de la policia a les nits denunciant pallisses d'OJ són cada cop més habituals. Hi ha gravades als arxius policials fins a 8 trucades en 2 anys. Uf. Denunciant pallisses en aquell moment en directe. Van anar a la mansió de Rockingham fins a 12 policies diferents al domicili en aquestes ocasions a veure què passava. I OJ els va dissuadir a tots de que aquí no passa res, perquè era amic de tots els policies del barri, amb fotos, autògrafs, els regalava entrades per la Super Bowl i tot això. I al final li deien, hòstia, OJ, se te ha ido un poco la mano.
Però sí. aquí tens una foto meva assignada, amic meu.
Sí, fa falta. Mira l'altre dia amb els teus fills, jo em faig fotos amb ells i tal.
Sí, vols unes entrades pel partit de no sé què?
A les trucades que estan gravades, i es poden sentir, se sent a OJ, mentre Nicole truca aterroritzada dient que m'està pagant, se sent a OJ perdent els estreps dient... No t'importaven els nens quan li xupaves aquell, eh? Per què et vull aquí si tinc 2 ties més al meu llit? Mentrestant, l'ambient de conflicte racial al L.A., que no és de mansions, es torna encara molt més irrespirable que mai. Si ja havíem dit que hi havia problemes a Watts, a l'assassinat d'Eula Love, el 3 de març de 1991 surt per totes les televisions del país la pallissa a Rodney King.
Oi, sí.
Per part de 6 policies que pallissen a un negre que s'havia saltat un control de seguretat o que anava massa ràpid. És una pallissa que, si encara la tornes a veure,
bestial,
et posa peus. I 13 dies després s'assassina a la jove de 17 anys negra, la Tasha Harlins, que només per discutir el preu d'una soda amb un colmado, amb un grocery, la dueña del...
La responsable del
establiment li dispara 3 trets al cap. Aquesta senyora, els policies de Rodney King van quedar lliures.
Totalment lliures, sí, sí.
I la senyora que va disparar a la Tasha va ser condemnada només a 400 hores de servei comunitari i a 5 anys de llibertat provisional. Per tant, l'ambient racial de conflicte a Los Angeles estava que bullia.
Sí, dintre de casa seva la relació amb Nicole s'esquerda d'abans dels seus, aquesta gelosia malaltissa, no? Allò que jo et puc enganyar, però tu no mires a ningú. A veure, tampoc no va ajudar que Nicole se va embolicar amb el protegit d'OJ, Marcus Allen, que era una estrella de l'NFL, i comença a quedar, que no sabia molt bé què fèiem, amb un aspirant a model anomenat Ron Goldman. OJ els espia i la segueix agredint, i un dia la viola. ella sempre acaba per retirar els càrrecs. Però es veia venir que la cosa no aniria bé. Totes les alarmes en aquest cop enceses. La germana Nicole, Denise, ja declara aleshores un dia la matarà.
Després d'una audició de ballet de la filla del matrimoni, d'OJ i Nicole, els pares de Nicole, els seus fills, van a sopar al restaurant on treballa Ron Goldman i li diuen a OJ, que també havia anat a l'audició, que no el volen amb ells a la taula. OJ s'enfada molt. Nicole i el seu nòvio, que treballava al restaurant, que havia anat a casa d'ella amb l'excusa que s'havia deixat una cosa, apareixen el matí següent brutalment assassinats a casa de Nicole. Van a buscar a OJ a casa seva. Òbviament, OJ, com sempre en aquest cas, era el principal sospitós. Hi havien totes les denúncies de maltractaments, de violacions i de tot el que havia fet. Però ell no hi és a casa seva. Acabava d'agafar un vol a Chicago per presentar un trofeu de golf que anava al seu nom, un trofeu benèfic. A casa seva troben, això sí, un personatge curiós que es diu Cato Kaelin, que no entrarem massa perquè això és molt llarg, que va absolutament emporrat i viu amb un bungalop i diu que no sap res de res. Comença la recerca policial i a la casa de Nicole troben un guant amb sang i a la casa de Simpson la parella del guant. Els rastres de sang dels dos guants coincideixen amb l'ADN d'O.J. Simpson, que a Chicago apareix amb una ferida amb un dit, un tall amb un dit, i ell declara que m'he tallat amb un got. Bueno, diguem-ne que el caso parece fácil, senyora Fletcher. O.J. és el principal sospitós. El porten de Chicago a Los Angeles, l'interroguen, però en contra de tota la lògica possible, el deixen anar. Ell contracta Robert Safiro com a advocat i fins i tot amb un parell de collons, va absolutament drogat al funeral de Nicole davant del rebuig i el fàstic de la seva família, de la família d'ella. Ell es fa el compungit.
Com es va salvant, aquest senyor?
Doncs pues mira, el 17 de juny del 94, Amèrica, això ho recorden alguna, segur que algú se'n recorda, es paralitza en la famosa persecució del Bronco Blanc per les carreteres de Los Angeles, retransmès en directe per les tres cadenes nacionals dels Estats Units. I seguida, al tanto, per més de 80 milions de persones, per tu, això era com la final de la Champions, tothom mirant una persecució a O.J. Simpson. Ell havia promès entregar-se aquell matí, però no es va presentar a la comissaria. Es decreta una ordre de cerca i captura, i aleshores, un helicòpter d'una tele... Clar, és que ja les teles tenen l'helicòpter, aquí imagina't.
Aquí aniríem amb les...
Només era el García.
Unitats mòbils de RAC1.
Sí, aquí, les múltiples.
Acabem de veure... Sortint per l'AP7 a O.J. Simpson. Doncs
pues el veu i comença una persecució, perquè és una mica de Chichinabo.
Sí, és que la veu una escorta. No és una persecució. És una persecució, però no és de pel·lícula. No. És una escorta.
Sí, el Bronco és seguit per 7 cotxes de policia que no les echen, l'acompanyen en 6 helicòpters gravant la fugida. Aviam, sembla una mica que en qualsevol moment es poden parar i fer YMCA i després seguir,
sí,
eh?
No superen en cap moment el límit de velocitat. Si haguessin pogut aturar-lo, l'haguessin aturat. Però per què no l'aturen? OJ va anar al seient de darrere, condueix un amic seu. I l'amic seu que està en contacte amb la policia per telèfon diu que OJ té un revòlver apuntant al seu cap.
El de OJ, el seu mateix, no sí, el conductor.
I diu... I ell només va cridant, jo m'estimava massa la Nicole, i que ell només demana que el deixin anar a veure a la seva mare un cop per despedir-se. Què hem explicat del context que hi havia a Los Angeles?
No, tensionadíssim per la pressió policial.
Com ho interpreta aquest tio que havia renegat tota la vida de la comunitat negra? La gent negra ho interpreta que és un altre cas de brutalitat policial contra un negre a Los Angeles. Contra el negre més famós de Los Angeles. El negre que havia suat d'ells tota la vida. I la gent negra surt com a la cavalcada de Reis als voltants, a les voreres. Això està...
Aplaudir.
Aplaudir i a cridar Go OJ Go, com en l'anunci de Hertz.
Clar.
És allò. Aquí. Ell no tira carmels com a la cavalcada de Reis. Ell segueix. A casa de la seva mare, que està al barri de Brentwood, el barri més pijo de Los Angeles, està presa per policies, franctiradors, la gent que ha arribat de totes les parts de Los Angeles perquè saben on viu la mare i estan ovacionant-lo com si fes la tornada després de guanyar la Champions. I quan ell entra amb el cotxe, amb suposadament el seu revòlver al cap, apuntant-se a ell mateix al cap, s'estranya i diu, què fan tants negres a Brentwood? Diu, si aquí no viuen negres, aquí només vinc jo. Diu, vale... Després d'unes hores de tensa espera i amb un negociador i tot això, i després d'haver-se donat d'hòsties amb el seu fill, que surt el fill de Margaret, el seu fill gran, s'entrega a la policia.
Sí, s'ha de dir que després d'aquesta rua de O.J. Simpson, l'espectacle encara podia augmentar. O.J. recluta el que la premsa anomena el Dream Team de la defensa. Jamie Cochran, que és l'advocat pels drets civils que participava als casos de King, Yula Love, Larisha, juntament amb Shafiro, i ella s'entra en el personatge clau de la història. Mark Fulham, que és un policia racista amb declaracions de voler anar a Sud-àfrica per matar negres sense problemes, i que va ser el principal objectiu de la defensa, que va convertir el judici contra Simpson en un judici contra Fulham.
De fet, Fulham va ser el policia que va trobar el guant.
Exacte. Aleshores, es tria un jurat majoritàriament afroamericà amb dones. Què passa? Que aquestes dones odien a Nicole Brown perquè ha pervertit a un dels nostres, i masclistes. Si et deixes pagar, és culpa teva. O.J. va dir després que la selecció del jurat, que va durar 8 mesos, va dir d'aquesta selecció: si aquest jurat en condemna, potser és que ho he fet,
Està bé.
Era un jurat de nerds, com descriu un dels fiscals de darwinisme a la inversa. Ningú dels jurats creia en l'ADN com a prova. Imagina't, perquè et vagi una idea, eren tots terraplanistes.
A més, van posar com a jutge a un personatge petitó. El jutge Nito, Nito.
No.
Sí, no, que la seva filla es deia Elena. Elena Nito.
Prou. El jutge Nito, que permet actuacions inverossímils, com una visita del jurat, de tots els membres del jurat, a la casa d'O.J. En aquella casa, la casa d'O.J. Simpson, l'escala principal estava decorada amb fotos d'O.J. amb tots els famosos d'Estats Units, tots blancs. Els advocats d'O.J., el dia abans de la visita, van anar a casa seva, van canviar totes les fotos per líders negres, per fotos de líders negres. I com no tenien les fotos de líders negres a casa d'O.J., les van treure del despatx de Jamie Cochran i van començar a pensar fotos de Mandela i de coses així. És més, els advocats defensors anaven vestits, encara que fossin blancs, amb motius africans a les corbates, i hi ha un gag increïble del Saturday Night Show que van tots els advocats amb llances i túniques per intentar defensar O.J. Simpson.
Ja era negre. Ja està.
Ronald Shipp, un poli amic d'O.J., declara, que és un que l'havia salvat el cul moltes vegades amb aquestes denúncies de Nicole, reconeix que ell l'ha matada i que ell s'ho veia venir. Li diuen al Judas, el destrossen al judici, li treuen problemes anteriors amb la beguda i amants, i inseguren que ho diu perquè es volia allitar ell amb Nicole. Els altres testimonis es desdiuen. I, fins i tot, un membre del jurat diu, anys després, si en lloc d'haver matat una blanca hagués matat a Marguerite, ja estaria amb el seu negre cul a la presó. Això ho diu una membre del jurat que se repareix ara del seu veredicte. Perquè el veredicte...
Sí, perquè es feia una idea...
3 d'octubre del 95.
Sí, perquè es feia una idea, era com si la defensa la portés Miguel Ángel Rodríguez. És una mica així, tot lleig, tot, saps? Tot cut. El veredicte final, com tu dius, 3 d'octubre del 95. El jurat que va dir a O.J. Simpson, not guilty. El va trobar no culpable. Dels càrrecs d'assassinat de Nicole i Ron. La decisió no era definitiva. I va revoltar molt la societat perquè... dels Estats Units, perquè hi havia gent a favor i manifestacions a favor i en contra. No obstant, les famílies van presentar una denúncia civil que ja, fora d'aquest circ mediàtic, només 2 anys després va declarar Simpson responsable dels assassinats. Vull dir, no va anar a la presó, però va haver de pagar 33.5 milions de dòlars a les famílies. Vull dir, estaven condemnats en vida perquè ningú dubtava que ho havia fet, i a més havia de pagar el Dream Team, perquè aquests advocats eren molt cars.
Baratos no eren. Hombre.
I quan estàs arruïnat, què fas? Te'n vas a Las Vegas.
A rematar-ho.
A veure si et recuperes.
I todo el rojo.
Ja fora del circuit de famosos i amb addiccions, com si hagués entrat a la presó, el 2007 O.J. Simpson va ser arrestat a un cutre hotel de Las Vegas, el Palm Hotel, per segrestar i assalt amb arma de foc a uns pinxos als que els va robar uns objectes que eren de la seva col·lecció de records. Samarretes, pilotes signades, el certificat d'entrada al Saló de la Fama o una foto seva, atenció, amb Edgar Hoover, de les que tenia a l'escala de casa seva i que va retirar. Ell assegurava que ells li havien robat els seus records i els volia recuperar. Però el cert és que ells els havia venut ell mateix.
I els volia recuperar.
I els volia recuperar. Gràcies. Tenia 61 anys, aquest cop no el va salvar ni Batman. Va ser condemnat i va sortir el 2017 en llibertat condicional per treballar de conserge en un gimnàs.
Sí, l'any 2021 va sortir en llibertat i va donar una entrevista en la que va tenir els paraules de dir bàsicament, he passat una vida sense conflictes.
Quin paio, de veritat.
Va estar a punt de publicar un llibre amb HarperCollins en el que O.J. Volia oferir el seu testimoni final sobre els assassinats. El títol inicial era If I Did It, si jo ho hagués fet. Però les denúncies de les famílies de les víctimes i amenaces de compensació van fer que aquest títol, aquesta idea de títol es cancel·lés i es titulés, encara que el llibre no va sortir mai. No,
sí que va sortir, sí que va sortir.
Sí?
Però ha canviat de títol.
Si jo ho hagués fet, Confessions d'un assassí.
Sí, i surt amb la versió dels Goldman.
Li van donar un anticip de $880,000, que per un personatge com aquest no és tant. Vull dir que ja havia baixat una mica de...
El caché.
El caché, sí.
Avui, un dels execrables més reclamats en les últimes setmanes, efectivament, perquè va morir fa 10 dies, O.J. Simpson, el dia 10...
Va morir abans de veure el Madrid a les semifinals de la Champions.
Va tenir aquesta sort. Veus? Una cosa que es va estalviar. Avui O.J. Simpson...
Havia perdut la gana i tot.
Dui, d'això ja. Amb
tant aquest futbol.
Raríssim, també. O.J. Simpson, avui als Il·lustres Exagrables. Gràcies, gràcies.
Adéu, adéu,
Malcolm. Adéu,
adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.